COPE Catalunya i Andorra.
Família, què tal? Molt bona tarda. Benvinguts a Esports Cope. El programa d'avui porta per títol Rakitic, calent, calent, calent. Albert Díez, què tal? Bona tarda.
Molt bé, Joan, com estàs? Bona tarda.
Molt bé, l'Andreu Quesada està al control de sol, Anaïs Martí a la producció, us parla Joan Batllori, top informatiu de la jornada. Oh,
top 5.
Fitxatges a les seccions del Barça, l'Empor a l'extrem islandès Sigurðsson i el futbol sala al madrileny Rafa Usín.
Top 4.
El Barça de bàsquet recupera el factor pista a les semifinals de la Lliga Endesa, tot després de guanyar el primer partit a València, 58-77, el segon demà a les 9 de la nit.
Top 3.
Cap de setmana clau a segona i a segona B. El Girona i el Sabadell a jugar la permanència i jugar la promoció d'ascens respectivament. A segona B, tornada de la segona eliminatòria d'ascens per Llagostera, l'Hospitalet Lleida i Nàstic de Tarragona.
Top 2.
L'Espanyol continua l'aposta per gent de la casa, també a les banquetes del futbol base. Avui ha presentat Lluís Planagumà com a nou tècnic del filial per dues temporades.
Top número 1.
Mercato culé, atenció, el croat Ivan Rakitic és molt, molt a prop del Barça, que podria pagar entre 15 milions i 20 milions d'euros per l'actual futbolista del Sevilla.
Entrevistes a Esports Cope.
Avui estarem a París per parlar amb Marcel Granollers, finalista en dobles de Roland Garros. Pentinarem l'actualitat dels equips catalans de segona i segona B amb la veu dels protagonistes, i d'aquí res serem a Zagreb, a Croàcia, per parlar de Rakitic amb Robert Prosinec i quin crack.
El debat a Esports Cope.
Avui els encarregats del temps d'opinió del programa, com sempre, ritme de Bracafé, són els periodistes Josep Soldado, d'A3 Media, i David Ibáñez, de Mediaset.
La pregunta a Esports Cope.
Pregunta a les xarxes socials, les principals, al Facebook i al Twitter. Preguntem si fitxaríeu a Rakitic. La Mari Carmen Balcells, per exemple, diu sí, és un jugador que té molt de talent a l'hora de distribuir el joc i encaixaria perfectament a l'estil Barça. La Carme Feliz, encantats que pugui venir a Can Barça, és molt bo. I el Manel Guerrero, entre d'altres, diu sí, però tot depèn del preu. Fitxar com la portera de Núñez. Recordeu, minutets abans de les 4 de la tarda, a Llori fem el sorteig, eh? Pack de 3 entrades pel Camp Nou Experience. Em sembla que t'hem vist, eh? El Camp Nou Experience fa poquet, que m'ho ha dit un ocellet.
Està molt bé, ho recomano. Està molt bé.
Arrenca, tot teu.
Gràcies, Albert. 18 minuts passen de les 3 de la tarda. Ens posem en marxa, la pilota ja roda Esports Cope.
És el número 1 narrando partidos.
Rueda la pelota! ¡Comienza el partido!
¿Qué te parecería aprender con Manolo Lama y hasta compartir programa con él?
Curso superior en periodismo deportivo de COPE y la Universidad CEU San Pablo. Con título propio, prácticas en la redacción de deportes COPE y compatible con el máster universitario en Radio COPE.
¿Todavía no lo conoces? ¡Date prisa!
Llámanos y te explicamos. 91-828-3930. O entra en nuntiescuela.com, la escuela de comunicación de la Fundación COPE.
¿Te pasas el día pensando en vacaciones? ¡Normal! Porque sabes que con las ofertas del verano fantástico de Viajes El Corte Inglés, te irás seguro, pero seguro, segurísimo. Si aún no has hecho tu reserva, estás de suerte, porque ampliamos nuestras ofertas hasta el 30 de junio. Hasta el 50% de descuento, comidas y niños gratis, y pago hasta en 10 meses. Haz ya tu reserva, con la garantía y confianza de Viajes El Corte Inglés. Consulta condiciones.
M'encanta Rakitic. Tècnicament molt ben dotat, amb capacitat organitzativa, arribada, aporta treball i té caràcter guanyador. Una dosi de caràcter balcànic no li vindrà gens malament al Barça. Pot jugar en les dues posicions per davant del pivot, com a interior esquerre i també com a interior dret. A més, respon al perfil de futbolista de nivell, però que encara ha de donar un pas endavant en la seva carrera per convertir-se en estrella. Així que gana no li faltarà. I a més de l'aportació individual, servirà segur de reactiu per la resta de companys amb qui competiria per aquesta posició. Si el Barça l'acaba tancant, que tot apunta que serà així, crec que seria un gran encert.
Joan Batllori, Esports Cope.
Cope, estàs informat.
Indiscutiblement és el nom del dia pel que fa al Mercato Blaugrana. Aquest nom és el d'Ivan Rakitic, migcampista croata del Sevilla de 26 anys, que està molt, molt, molt a prop de convertir-se en nou jugador del Barça. Sílvia Ortiz, bona tarda.
Bona tarda. El Barça i Sevilla ultimant els detalls. Esperem ja pràcticament el comunicat del club blaugrana, que fitxaria el migcampista croat per una quantitat d'entre 15 i 20 milions d'euros. Serà el segon fitxatge del Barça de Luis Enrique, darrere Ter Stegen, i precisament Unai Emery, el que ha estat l'entrenador de Rakitic fins a aquesta última temporada, en una entrevista a Canal Plus que s'emetrà demà, ja pràcticament el dona per perdut.
Yo entiendo que lo mejor deportivamente es que Rakitic se quede con nosotros. Y entiendo que puede haber una situación en la que, bueno, por diversas circunstancias que al final son el beneficio del jugador, del club y del equipo, Rakitic salga. Entonces, tenemos que estar preparados para ello. Que ahora salga Iván Rakitic es un perjuicio en ese sentido, pero tenemos que trabajar para conseguir otro Rakitic.
Per parlar de Rakitic, tenim comunicació. És una gestió d'Helena Kondis amb un dels grans noms del futbol croata. Va jugar al Barça, també al Sevilla, curiosament, a més del Real Madrid i de l'Oviedo aquí a Espanya. Ho va fer a la dècada dels 90. Parlem de Robert Prosinecki. Robert, hola, buenas tardes.
Hola, buenas.
¿Qué tal, cómo va todo?
Bien, bien, muy bien. Aquí estoy en mi país, en Zagreb, y bien, gracias.
En Zagreb, ¿qué estamos haciendo ahora? Que te perdimos la pista después de entrenar allí en Turquía.
Ah, no, estoy aquí en Zagreb ahora, estoy esperando si otra vez algo hacerlo, otra vez ir a Turquía, ya veremos qué va a pasar, pero ahora estoy aquí en mi ciudad y en mi país con mi familia, y bien, esperando el Mundial, ¿no?
Muy bien, eso lo esperamos todos, ¿eh? Enseguida te pregunto por el Mundial también, por qué papel puede hacer Croacia, por cómo lo ves en general, pero antes quería preguntarte por Rakitic. Imagino que ahí en Croacia se está hablando mucho también, puede convertirse pronto en jugador del Barcelona, ¿eh?
Bueno, eso estoy oyendo y aquí se habla muchísimo normalmente, porque Rakitic es un jugador muy importante aquí en Croacia y seguramente para selección, está uno de mejores jugadores este año en España. En Sevilla ha hecho un buen papel y seguramente todo el mundo está esperando dónde se va, ¿o no? Y ahora se está hablando de Barcelona. Yo espero que se va a ir ahí porque pienso que es un gran jugador y puede hacer un buen papel en Barcelona.
Sí, por sus características de juego yo creo que en el Barça encajaría bien, ¿no? ¿Cómo lo ves?
Seguramente. Además, ya conoce el fútbol español, ya está bastante tiempo en Sevilla, ha hecho una gran temporada, ¿o no? Y espero que seguramente va a se adaptar muy rápido en el juego de Barcelona y además seguramente no va a tener problema de esta parte.
Bueno, a Rakitic lo conocemos todos. Es un jugador que, bueno, yo destacaría, no sé qué destacarías tú, pero que es un futbolista muy equilibrado, técnicamente es buenísimo, pero además aporta trabajo también, ¿eh?
Pues seguramente, ¿no? Para nosotros es un jugador muy importante para la selección. Ha hecho, como tú sabes ya y sabe toda España, que ha hecho gran papel en Sevilla. Ha ganado todo lo que se puede ganar, bueno, UEFA. Y estaba a gran nivel, ¿o no? Y es un trabajador. Y yo espero que va a ser bien, ¿o no?, en Barcelona.
Uh-huh. Sabes que el nuevo entrenador del Barça es Luis Enrique, que es un hombre que va a exigir mucho trabajo por parte de sus jugadores y todo eso Rakitic se lo puede dar, ¿no?
Bueno, conozco muy bien a Luis Enrique, ¿no? Jugué con él muchos años juntos y seguramente que se trata de un tío que exige mucho normalmente, pero yo pienso que con Rakitic no hay problema de esa parte, ¿no? Es un tío profesional, es un tío trabajador y además, como tú has dicho, con gran nivel técnico. Yo espero que no va a tener ningún problema y que va a hacer un buen papel en Barcelona.
Rakitic vendría al Barcelona del Sevilla. Contigo pasó un poco al revés, ¿eh? Tú entraste por el Madrid, Oviedo, y del Barça fuiste al Sevilla, pero es curioso que Rakitic y tú podéis llegar a compartir dos camisetas, Sevilla y Barça, ¿eh?
Bueno, Raqueta de verdad que quiere mucho ahí en el Sevilla, porque no solo porque está un gran jugador, seguramente por la persona como está, y yo pienso que lo mismo va a pasar en Barcelona, que va a ser un gran papel. Es un chico muy bueno y además un gran jugador. Si no, Barcelona no cogería, ¿o no?
Uh-huh. Podrían haber dos croatas en el Barça la próxima temporada, ¿eh? Si viene Rakitic y ya está fichado Halilovic. ¿Qué me dices de Halilovic?
Bueno, es un jugador muy joven y seguramente un gran talento, ¿no? Un talento más grande que hay aquí ahora mismo en Croacia, ¿no? Y seguramente puede ser que no va directamente jugar, pero yo pienso que en algunos años la adaptación y todo esto, pero se trata de un gran talento. Ahora vamos a ver, aquí estaba jugando muy bien y está jugando en Dinamo de Zagreb y bueno, se trata de un gran talento. Ahora vamos a ver qué va a pasar ahí en Barcelona.
Halilović no está en la selección, evidentemente Rakitić sí, y el Mundial para Croacia empieza con un Brasil-Croacia en el partido inaugural, ¿eh?
Bueno, seguramente Brasil no es solo favorito de grupo, Brasil es favorito de Mundial, ¿no? Seguramente que va a estar muy difícil el primer partido, pero Croacia tiene buenos jugadores, tiene un buen ambiente y yo creo que podemos pasar el primer primera ronda y eso es muy importante para el fútbol croata. Y después ya tú sabes cómo está el fútbol, knockout system, no puede pasar cualquier cosa. Ya lo sé que va, puede ser que uno de equipos puede estar o Holanda o España, pero bueno, eso es el fútbol y yo pienso que podemos pasar primera ronda y eso es importante. Contra Brasil a jugar un buen partido y ahí no se puede perder mucho.
¿Para ti quién es favorito para ganar el Mundial, Robert?
Bueno, casi siempre lo mismo, solo ganan o están en las finales. Hay ahí seguramente que Brasil, Argentina, España son mis favoritos.
Robert Prosinecki, un placer hablar contigo unos minutos. Muchas gracias y que vaya todo bien, ¿eh?
Muchas gracias, sí, también. Gracias, hasta luego. Gracias.
Estem ja pràcticament a expenses del comunicat oficial, perquè l'acord entre el Barça i el futbolista és total des de fa dies i l'acord entre clubs està pràcticament tancat. O sigui que en breu Rakitić podria convertir-se en nou jugador del Barça. Rakitić vindrà, si no passa res d'estrany, i a veure què passa amb Xavi. Sílvia, què ens expliques d'aquesta oferta marejant que li ha arribat a Xavi des del Qatar?
No està gens clar el seu futur. Avui apunta el diari Esport que té una superoferta de l'Al-Sadd de Qatar per 4 temporades a raó de 10 milions d'euros nets per temporada. També tindria una oferta del New York City de Ferran Soriano i Chiqui Begiristain, però sembla que el convenç més l'opció de Qatar. Tot i així, com ja vam explicar aquí a Esports Cope, Xavi vol esperar que acabi el Mundial per parlar amb Luis Enrique, perquè ell preferiria quedar-se al Barça, però això sí, no amb un rol secundari. Faltarà veure què és el que vol Luis Enrique, que, recordem, va ser bastant fred quan li van preguntar per Xavi el dia de la seva presentació. Per tant, la clau la té ell.
Molt bé. Hi ha molts futbolistes del Barça, un futur incert. Recollim ara declaracions de Pedro des de la concentració de la selecció espanyola als Estats Units, a Washington. Tampoc té clar Pedro on jugarà la propera temporada.
Respecto al futuro, la verdad que no sé lo que va a pasar. A día de hoy no sé nada y bueno, estoy tranquilo porque estoy aquí concentrado en la selección, en el Mundial, y eso es lo más importante. Y ya cuando tenga que decidir algo, pues hablaré con el club y veremos lo que va a pasar. Estoy concentrado en la selección, en hacer un buen Mundial con mis compañeros y lo que tenga que pasar y venir, vendrá.
Amb la selecció espanyola disputa el darrer partit amistós abans del Mundial. Espanya-El Salvador a partir de les 10 de la nit. També demà juga Messi, Argentina-Eslovènia. I atenció que avui juga el Brasil, Avui a les 9 de la nit amb Neymar, Brasil contra Sèrbia. Ens deixem alguna cosa, Sílvia?
Un parell de punts en clau de Barça B, perquè el Barça ha fet una oferta de renovació per dues temporades per Javier Espinosa, que acaba contractar aquest estiu, però el migcampista del Barça B ja té pràcticament decidit que marxarà. Té dues propostes, una del Villarreal i una altra de l'Oporto, de Lopetegui. La setmana vinent donarà la resposta al Barça. I una altra perla del planter que també té una proposta important, Adama Traoré, és objectiu de l'Everton de Robert Martínez, que ha demanat la cessió de la fletxa de l'Hospitalet, com ja va fer amb Deulofeu l'estiu passat. En principi, el Barça prefereix que el jugador es quedi al filial i han de parlar amb ell en els pròxims dies per convèncer-lo.
Gràcies, Sílvia, que vagi bé.
Adéu.
Amigo, es para siempre. Amigoautos.es, el amigo para tu mejor viaje. Amigoautos.es, tu coche de alquiler desde 30 euros la semana. Amigoautos.es, el alquiler de coches en la red. Clica amigoautos.es, será para siempre.
La Copa al Mundial de Brasil. La millor cobertura pel millor futbol del món i Esports Cope canvia d'horari. De dilluns a divendres ens trobarem de 7:45 a les 8 del vespre. Hora. Esports Cope. Lego.
Cope, estàs informat.
Gentilesa de Bracafé, us oferim el debat d'Esports Cope. Bracafé, el millor cafè.
Avui, amb molt de gust, convidarem a Bracafé a dos bons amics, al David Ibáñez, de Mediaset. Què tal, David? Molt bona tarda. Sí, David?
Hola, què tal?
Bona tarda, com estàs?
Bé. Què tal vosaltres?
Bé, home, aquí preparant el cafè. Què posem avui? Què et ve de gust?
Doncs un talladet amb gel.
Un talladet amb gel pel David Ibáñez. Magnífic. I saludem també al Josep Soldal de La Sexta. Què tal, Josep? Bona tarda.
Hola, Joan. Què tal? Bona tarda. Quant de temps sense saber de David Ibáñez? He passat tot el matí fent guàrdia nacional esportiva i ara també me'l trobo aquí.
Hi ha hagut moviment o què, Josep? Hi ha hagut alguna coseta o no?
Sí, de nou Luis Enrique s'ha reunit amb Zubi Zarreta avui durant hora i mitja i també ho va fer, tot i que va ser amb tota la plana major de la direcció tècnica, també s'hi va anar Valentín. Sempre hi ha moviment, com que Luis Enrique hi va cada dia, aprofita el temps i el que fa és, bàsicament, carpeta en mà, dirigir-se al despatx per saber com van les negociacions pel tema de fitxatges i també per la llista de baixes.
Sí, sí, David està treballant molt, Luis Enrique, va cada dia. Es veu sovint amb Zubizarreta i el mercat s'està movent molt amb l'Aurana, molt.
Suposo que aviat agafarà unes vacances, suposo, vaja.
Sí. És el que també trobem a faltar una miqueta, no?, de veure l'entrenador allà, tant el Josep com jo, molts cops ja anem allà a la ciutat esportiva, i l'època del Tata, no vull dir que no treballés al Tata, però hi havia dies que l'equip tenia festa i no veia mai l'entrenador, i Guardiola, per exemple, ja anava a la ciutat esportiva, tot i ser dia festiu per la plantilla, no? Sí. I jo crec que això amb l'equip ho veurem. I ara està allà cada dia, i a més hi ha dies que arriba a 8:30 del matí, se'n va a les 2, o inclús 7 de la tarda.
Molt bé. Noms propis que posem sobre la taula. El primer, el de Rakitic, que està al caure. David, t'agrada?
Molt. Jo crec que Xavi no continuarà, és el que penso, perquè crec que la conversa que tindrà Luis Enrique amb Xavi, suposo que posarà sobre la taula si està preparat per jugar 50 o 60 partits, i Xavi no crec que vulgui assumir el paper de ser un habitual a la banqueta, no? Potser Luis Enrique té dubtes de que pugui jugar aquests 60 partits, i jo crec que arribaran a un acord i Xavi acabarà marxant, crec, eh? Llavors, Rakitic és la peça que millor pot substituir ara mateix a Xavi, tot i que a mi Cesc Fàbregas m'agrada molt, però això ja és una altra història.
Ara us preguntaré també per Cesc, però abans, Josep, sobre Rakitic.
Jo crec que el Barça ha de fer un gir de 180 graus, això està clar, després de la temporada en blanc, i sobretot el que ha de fer és enganxar a l'Ajax, que es va quedar una mica, no diré igual, però no va donar la sensació ni d'emprenyada quan va acabar el partit contra l'Atlètic de Madrid i s'havien deixat escapar un títol de Lliga. Per tant, s'ha de motivar i s'han de posar sobre la taula noms importants i motivadors. Jo crec que Rakitic, ara per ara, tal com està el mercat, jo crec que és un jugador que il·lusiona, i jo crec que si ve més per cobrir la baixa de Cesc Fàbregas que la de Xavi, perquè si se'n va Xavi, jo crec que seria un autèntic bombazo, i aquí sí que potser sí que has d'anar a treure la billetera i anar per Coque.
Tu, Josep, tens la mateixa sensació que el David, que Xavi la propera temporada pot ser que no estigui al Barça?
Jo crec que si Tata Martino seguís una temporada més i una mica el bloc de la temporada passada, jo crec que potser s'ho hauria pensat, això d'anar a Qatar o anar als Estats Units. Però jo crec que amb Luis Enrique arriben idees noves. Jo crec que encara es pot reenganxar Xavi a tenir un parell o tres de temporades on ell sigui la batuta i marqui el ritme, i sobretot permeti que jugadors com Rafinha o algú altre, doncs, mica en mica, agafin el relleu. Tot i això, hi ha una cosa que em fa mala espina, i és que, sabent que Xavi està així meditant, esperant el Mundial, Luis Enrique, en aquell espai de 7 dies que Xavi va estar a Barcelona, no parlés amb ell. És que, clar, jo sé que Xavi se'n va i jo procuro tenir una conversa, com a mínim que tingui dubtes, no? Que no tingui dubtes. I em va estranyar que aquesta conversa l'hem d'esperar d'aquí un mes i escaig, depenent quan torni la selecció, perquè Luis Enrique parli amb ell. És el que l'únic em fa mala espina.
Sí, jo és que vaig una mica en la línia del David, eh? A mi també em fa la sensació de que en aquesta conversa, quan es produeixi entre Luis Enrique i Xavi, Luis Enrique a Xavi no li garantirà un paper protagonista per la propera temporada. Si és que l'acaba tenint, se l'haurà de guanyar. i a Xavi no el veig jo tampoc assumint un rol secundari a l'equip, David?
És que jo crec que van per aquí els trets. A la roda de premsa, Luis Enrique no va ser tan clar com Guardiola aquella vegada, no?, de carregar-se a Ronaldinho i a Deco i a Eto'o, però sí que ho va deixar anar. Va deixar anar de, bueno, tindrem una conversa, ho parlarem. T'està dient que no està apostant fort per Xavi, que no és una prioritat per Luis Enrique, no, Xavi? I quan això li transmeti a Xavi, jo crec que Xavi no acceptarà, tenint ofertes que pugui tenir, no acceptarà el paper del Barça de ser un secundari, veure's a la banqueta molts partits i per davant d'ell Rafinha, Rakitic o Koke.
Sí. Perquè Koke, si ve Rakitic, descarteu Cavinho o no ho descarteu, Josep?
No, jo no ho descarto. Però si se'n va Xavi, jo estic convençut que Koke seria una gran alternativa. Una altra cosa és les possibilitats de que pugui venir o no pugui venir.
No ha de pagar 60 quilos, això l'Atlètic de Madrid ho ha deixat clar.
Això és el primer, 60 milions d'euros, d'acord?
És molta pasta,
és un fitatge de present i de futur. Això sí que és una garantia i pel lloc de Xavi sabem que hi ha molt pocs jugadors al mercat i és la sort que el tens aquí, a Espanya. Home, jo crec que Rakitic vindrà segur i l'opció de Koke potser va en funció del que decideixi Xavi Hernández. El que passa que, esclar, si estem ja gairebé donant per segur, des del club també s'interpreta quina podria ser la resposta de Xavi Hernández si Luis Enrique li diu que té un paper secundari, el Barça tindrà plan B, perquè, clar, no sé, no és el mateix planificar la temporada amb o sense Xavi. D'acord que Xavi al final, si se'n va a Qatar als Estats Units, això no ho ha de planificar tant a nivell individual, però el Barça estarà preparat per un plan B. No recordaré la història del central que fa 3 temporades que anem al darrere.
Mm-hmm. Jo, per la informació que tinc, a Luis Enrique li volen donar tot el que demani, gairebé tot, li volen fer una plantilla al seu gust. Ell ha demanat coses, ell ha demanat fitxatges. Un exemple clar és el fitxatge de Bravo, que està a punt de fer-se, quan ja has fitxat a Ter Stegen, sona molt fort que vingui un porter de primera qualitat com és a Bravo. És un fitxatge demanat per Luis Enrique. I Koke és un jugador que l'ha demanat Luis Enrique i que vol un tio com Koke. Vol a Koke. Uh-huh. Llavors, ara falta que el club també tingui la disposició de pagar aquesta pasta o a veure com ho fa, no?
És que Luis Enrique se la juga, Guardiola en el seu moment se la va jugar i li va sortir bé, i en aquest sentit Luis Enrique és un perfil similar, i el que estàvem comentant a l'inici de la tertúlia, és un entrenador participatiu, és a dir, no és un entrenador que es dedica només a entrenar. Ara, evidentment, no pot entrenar perquè no hi ha jugadors, però durant la temporada el veurem molt participatiu en decisions importants. I ell el veiem al despatx de Zubizarreta. Mm. És a dir, ell vol controlar perfectament, ell vol fer l'equip, no vol que li facin. I això jo crec que és una cosa a tenir molt en compte,
El primer enfrontament amb Zubizarreta ja l'ha tingut amb el porter, quan li va dir que aquí estava Ter Stegen fitxat i Masip, i la idea del Barça era, si l'entrenador volia, fitxar un altre porter, però de segona fila, no? Mm. I Luis Enrique ha demanat un porter de primera fila, perquè no vol arriscar amb Ter Stegen a 21 anys i perquè no és la seva aposta.
Molt bé. Amics, ho deixem aquí de moment, seguirem parlant, que l'estiu serà llarg. David Ibáñez, Mediaset, Josep Soldado, La Sexta, gràcies als dos, eh?
Molt bé, una abraçada a tots.
Bon cap de setmana.
Adéu.
Bracacé. És el cafè acabat de torrar, amb més aroma i molt més sabor. Perquè només torrem el cafè que necessitem per servir el dia següent als nostres clients. Bracafé, de la natura a la tassa. L'aroma i el sabor de Bracafé arriba plenament al paladar més exigent. Bracafé, això sí que és cafè, el millor cafè.
La Copa al Mundial de Brasil. La millor cobertura pel millor futbol del món i Esports Cope canvia d'horari. De dilluns a divendres ens trobarem de 8:15 a les 8 del vespre. Esports Cope.
Lego. Cope, estàs informat.
Present, A partir de dilluns, Esports Cope canvia d'horari. Farem el programa entre 8:15 i les 8 del vespre. Parlem de l'Espanyol. Juan Arias, bona tarda.
Hola, Valleri, bona tarda.
L'Espanyol que ha presentat avui a Lluís Planagumà com a nou tècnic del filial.
Tiene 33 años, estuvo 11 como técnico en las categorías inferiores del Espanyol y regresa al club blanquiazul tras pasar por el fútbol base del Villarreal. Firma por 2 temporadas. Toma el relevo de Sergio González, que medio año ha pasado del filial al primer equipo españolista. Esta mañana, en la presentación, Planagumà ha valorado el proyecto que le ofrece el Espanyol, formar bons jugadors i competir.
Valorar una identitat, valorar un club que té molt potencial, molt, una de les coses que he après fora és que potser aquí no ens valorem tot el que ens valoren fora, perquè s'està parlant en altres clubs que hi ha una feina molt important darrere, no només en el futbol base, sinó amb el primer equip, evidentment, que és el que ho demostra tot. I aquesta serietat, aquesta professionalitat, doncs crec que és el que més m'ha pesat.
Primera, la segona divisió A, tenim aquest cap de setmana, demà concretament, en horari unificat, a partir de 6:45, l'última jornada a segona. El Girona es juga la vida davant del Deportivo de la Coruña, que ja és equip de primera. El Girona necessita guanyar i esperar. Anaïs Martí, bona tarda.
Bona tarda, Joan. Mentrestant, el Girona ha rebut una altra notícia, perquè el Recreativo de Huelva ha informat aquest matí que ha rebut una notificació oficial per part del comitè de competició que indica que s'ha desestimat el recurs presentat pel Girona per la presumpta alineació indeguda d'un davanter camerunès. El president Francesc Rablet recorrirà aquesta decisió i acudirà a apel·lació en primera instància. I com deies, partit vital demà a les 6:30 de la tarda a Montilla Libi contra un Depor que ja té assegurada la plaça a primera divisió. El Girona necessita guanyar aquest partit si vol tenir opcions de mantenir la categoria. En roda de premsa, Pablo Machín ha demanat a l'afició que vagin a Montilivi.
Hoy llegamos a nuestra gran final con el objetivo de que nos habíamos marcado al principio, que era llegar dependiendo de nosotros mismos a la última jornada, y es en lo que estamos. Para ello también me atrevería a pedir a nuestra afición y a todo el que sienta de verdad al Girona, que ellos han sido muy importantes para poder conseguir esto, y creo que se deben involucrar en seguirlo siendo para este último partido.
I el Sabadell capura opcions d'entrar al play-off d'ascens. S'ha de guanyar també en aquest cas a la nova Creu Alta i esperar davant un Recre que també es juga hasta el play-off.
Sí, jugar demà a les 6:30 de la tarda contra el Recre, i el tècnic Miquel Olmo ha convocat a tots els jugadors excepte el lesionat Pablo Ruiz. Olmo ha dit que no vol que els jugadors estiguin pendents d'altres partits i que té la sensació que si demà el Sabadell guanya es podrà classificar pel play-off.
Tinc tota la sensació de que si l'equip guanya jugarem al play-off. N'estic convençut, i els jugadors també. És veritat que també ho estan els del Recreativo de Huelva, perquè a més aquests són els seus missatges, però nosaltres lluitem per un somni i nosaltres estem preparats per assolir a més aquest nou repte que el volem defensar.
Per la seva banda, el Barça B tanca la temporada al camp de l'Hèrcules. Ascensos a segona, partits de tornada de la segona ronda. Anem cronològicament. Demà a les 9 de la nit s'està on Nàstic amb 1-1 del partit d'anada. Xisco Campos és defensa del Nàstic. Xisco, hola, bona tarda.
Bona tarda, què tal?
Us enganxem a la ruta, eh?
Sí, estem de viatge i bé, hi ha moltes ganes d'arribar a Sestao. Estàs entrat a l'hotel i encara el partit amb... sobretot visualitzant la victòria.
Qui arribareu al vespre, no? Cap a les 7 o les 8 de la tarda o així?
Sí, arribarem més o menys en aquesta hora i a descansar tranquils, que demà serà un partit complicat.
Uh-huh. Com ho veus, Xisco? Marcador d'empat a un del partit d'anada. No és un bon marcador, perquè llàstima que ells fessin un gol al nou estadi, però evidentment es pot superar aquesta eliminatòria.
Sí, jo crec que el resultat al principi de partit no haguéssim firmat, però està bé que la eliminatòria està oberta, que és un empat. Jo crec que hi ha molt de resultats que ens poden venir bé, i sobretot no tornem a la mentalitat d'anar allà a Sestao i a sortir per el partit i a guanyar. És el resultat que ens serveix, i la mentalitat nostra és la que tenim.
Com s'ha de plantejar el partit, Xisco?
No, s'ha de plantejar sobretot a intentar marcar primer i intentar guanyar el partit. Tot el que, si anar guanyant el partit, se mos posa molt, molt... En cas que ells ficessin un gol, això, sempre que marquem nosaltres primers i portar iniciativa seria important.
Uh-huh. Esteu preparats, no?, perquè l'ambient serà fort en contra, eh?
Sí, no, imagino que serà així, però bé, jo crec que tots mos agradi amb aquest ambient, que com més gent hi hagi, més ambient hi hagi, molt millor.
Uh-huh. Va gent de Tarragona també, o què?
Sí, se desplaça gent. Van bastant de busos. Crec que m'havien dit que per ara érem 5 busos o 6.
Està bé.
I que encara s'estava apuntant gent. I bé, la veritat que que molt content i molt agraïts, perquè la veritat que pràcticament a cap camp hem estat sols i sempre ens han acompanyat.
Molt bé, doncs a veure si tot va bé demà i podeu estar a la tercera ronda i acometre aquest intent de tornar a segona divisió a Xisco Campos, jugador del Nàstic. Gràcies per atendre'ns i molta sort, eh?
Gràcies a vosaltres, moltes gràcies.
Diumenge al matí a les 12 l'Hospitalet rep la Oia Lorca amb empat a 2 del partit d'anada. Tenim el porter de l'Hospi, Carlos Cravioto. Portero, buenas tardes.
Hola, buenas tardes.
No, me han dicho que habéis hecho un pica-pica hoy, un vermutillo antes de comer, ¿no?
Sí, hemos hecho hoy un pequeño pica-pica para hacer un poquito más de piña y bueno, la verdad es que muy bien.
¿Y qué, cómo están los ánimos?
Bien, estamos con muchas ganas y muy confiados, ¿no?, de pasar eliminatoria.
La gente dirá, si eliminaron al Cádiz con un 0-0 de la ida, pues a la Oia Lorca los pasarán por la piedra también, ¿no? ¿O qué?
Bueno, no te creas, ¿eh? Cada partido es su mundo y bueno, también ellos están aquí por méritos propios, ¿no? Eliminaron también al Cartagena, que quedó por encima del Cádiz. Y bueno, ya tenemos la experiencia de allí, ¿no? Que es un buen equipo. Y sí, si no salimos al 100% como contra el Cádiz o como cada partido, pues la cosa se puede poner fea.
Sí, sí, yo estuve viendo algún trozo del partido de ida y la verdad es que ellos son buen equipo, ¿eh? Tienen gente peligrosa, ¿eh?
Sí, sí, tienen muy buen equipo, está muy bien trabajado y ya te digo, no será, bueno, como todos los partidos, no será fácil y bueno, y menos en una eliminatoria de que, bueno, que luego ya tienes un premio muy grande que sería como una final para subir a segunda A.
El 2-2 es buen marcador, lo que pasa que como íbamos 1-2 y quedaba poquito para el final, ¿no?
Sí, la verdad es que queda un regusto ahí amargo, pero viendo el partido también, con el 1-0 en minuto 4, cualquiera hubiese firmado en ese momento decir, vea, vamos a quedar 2-2, lo hubiésemos firmado. Uh-huh. Pero bueno, sí que es cierto que ya pasando el partido con 1-2, quedando un minuto 2, y encima una jugada de estrategia, pues se queda un poquito así, un poquito, la cosa un poquito como que poco premio, ¿no? Pero bueno, el resultado es el que es un buen resultado, y ya te digo, lo hubiésemos firmado antes incluso de jugar.
¿Y el partido del domingo por la mañana cómo lo planteamos? Porque bueno, con 0-0 estáis clasificados.
Sí, pero quien sale a empatar acaba perdiendo, ¿no? Eso dicen por ahí. Y yo creo que tenemos que salir como hemos salido toda la temporada en casa, ¿no? Salir a ganar. Sí que es cierto que bueno, igual depende cómo vaya el resultado cuando falten 5 minutos, pues ya miraremos otras cosas, ¿no? Pero yo creo que la clave igual es salir a ganar y meter un gol, que ellos tendrían ya que meter 2 goles obligados y se abrirían más y podríamos ir quizá meterle mano por otros sitios, ¿no? Yo creo que esa es la clave, ¿no? Salir a ganar e intentar meter un gol pronto o avanzarte antes que ellos.
Uh-huh. Y la gente que vaya, ¿eh? Al campo, Carlos.
Sí, sí, yo creo que, bueno, no sé si llenarlo es muy complicado, no lo he visto lleno en todos los años que llevo aquí, pero seguro que los que vengan, como siempre, animarán a tope y, bueno, esperemos que sean cuantos más mejor, claro.
Carlos Cravioto, gracias, mucha suerte, ¿eh?
Muchas gracias a vosotros.
També diumenge a les 12 del migdia, Leganés, Lleida, amb empat a 0 de l'anada. Sergi Tor, Cope Lleida, bona tarda.
Bona tarda, Joan. L'expedició del Lleida Esportiu surt aquesta tarda sense baixes cap a Pozuelo de Alarcón, quarter general al llarg d'aquest cap de setmana, perquè demà entrenarà a la Ciutat Deportiva del Getafe i diumenge a les 12 buscarà l'assalt de Butarque i eliminar el Leganés. El 0-0 del camp d'esports fa de que tot estigui obert. El tècnic lleidatà, Toni Sligrata, considera que no serà un partit obert, que tothom estarà a l'expectativa i que decidiran els petits detalls.
Nosotros no podemos confiarnos nada, hay que marcar un gol. Y ellos pues tampoco tienen la necesidad, de bueno, pues, si no marcamos y ellos no marcan, pues iremos a los penaltis, ¿no? Entonces, a ver.
Més de 500 lleidatans se'n donaran el suport al Lleida des de les graderies de Butarque. La reconciliació ciutat-equip de futbol és total i absoluta amb aquestes eliminatòries. També anirà el mític 600. El seu conductor, Antonio Martín, en diu a la COPE que sempre ha donat a sort quan el 600 ha viatjat amb el Lleida.
650 anys. I he fet 6 desplaçaments, he fet 8.000 quilòmetres en el Lleida i no he perdut mai. Sempre hem guanyat.
Doncs amb aquesta il·lusió i amb aquesta esperança anirà l'afició lleidatana cap a Leganés buscant que el seu equip superi aquesta eliminatòria.
Gràcies, Sergi. Si val 600, victòria segura. I diumenge a les 7 de la tarda, Llagostera Vilés ha de remuntar un 2-0 en contra de l'anada. Tenim Enric Pi, defensa del Llagostera. Què hi ha, Enric?
Hola, bona tarda.
Què, ho aixecarem això o què?
Doncs esperem, és la nostra intenció, no? Portem treballant tota la setmana per això i bé, esperem, som optimistes i confiarem 100%.
Uh-huh. El 2-0 és un mal marcador, eh? Això és així.
Sí, està clar que vam fer un mal partit allà. Jo, la meva opinió és que, sincerament, mira, encara podem donar gràcies que va ser un 2-0, perquè la veritat és que l'Avilés va ser molt superior i tant com Moragón com la defensa doncs van evitar el tercer.
Quan tu portes un marcador, un empat, un marcador més ajustat, sempre fem la típica pregunta de com s'ha de plantejar el partit, però en el vostre cas això cau pel seu propi pes. Heu d'anar a buscar el gol des del minut 1.
Sí, sí, està clar. Hem de sortir com en tots els partits que hem sortit de casa a la Lliga i potser els últims 60 minuts del dia del Racing, no? L'equip a casa se sent amb molta confiança i molt còmode i ells patiran, jo tinc clar que ells patiran, no? No estan acostumats a un camp petit i d'herba artificial, llavors nosaltres hem de fer el que hem fet durant tot l'any a casa i esperar, doncs, intentar fer el primer gol ràpid, si podem.
Clar, aquesta pot ser una de les claus, intentar marcar d'hora, no?
Sí, 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 nosaltres som conscients, no?, que sobretot almenys al descans, almenys és la meva opinió, jo crec que hem d'anar 1-0, no?, si volem tindre opcions i lluitarem, doncs, per aconseguir-ho. Està clar que si després venen altres coses, doncs molt millor.
Uh-huh. I que la gent apreti, no, Enric? Això no cal demanar-ho, perquè serà així.
Sí, jo crec que la gent no fallarà, bueno, per lo que sentim o veiem. Jo crec que la gent vindrà més que mai a animar. Jo he fet uns preus molt assequibles per tothom, llavors tracta d'una final, no? És com el dia de l'Elche. Si guanyes, doncs pots passar, si perds et quedes fora. Llavors jo crec que la gent respondrà i vindrà a animar.
El somni del Llagostera encara està viu. Enric Pi, gràcies per atendre'ns i molta sort, eh?
Molt bé, moltes gràcies a vosaltres.
Molta sort a tots els equips catalans. Deixem el futbol, parlem de bàsquet. Albert, molt bon partit del Barça ahir a València. El Barça es posa 2-0 i recupera el factor pista.
Sí, jo parlaria, Joan, de cop d'efecte pel fet de guanyar a una pista on el València només havia cedit una derrota a la Lliga Endesa i també per la diferència final, 19 punts. En descàrrec del conjunt de Perasovic, hem de dir que arriba sense benzina en aquest tram final de temporada després de superar amb escreix les expectatives, ser segon a la Lliga i guanyar l'Eurocup. Ahir, 58-77, un partit que es va trenca la segona meitat amb la marca d'identitat del Barça, la defensa i l'aportació en conjunt de Víctor Sada i també Dante Tomic. Xavi Pascual, entrenador.
Molts jugadors ens han aportat coses i el Víctor ha estat molt important quan ha entrat al partit, l'ha llegit molt bé des de la banqueta i ens ha ajudat moltíssim. Ha sigut clau amb el nostre equilibri, amb la nostra defensa i amb el nostre atac. Ha jugat un partit extraordinari en el dia d'avui. Hi ha no tant de protagonisme ofensiu, però que han treballat molt pel bé de l'equip, per tant, content en aquest sentit.
El rebot ofensiu va ser una faceta clau, 44 en total pel Barça, 16 en atac pels 27 del València. Un Barça que recupera el factor pista, colpeja primer i demà pot sumar molt aconseguint la segona victòria a la Fonteta. Què espera del segon partit, Xavi Pascual?
Serà molt complicat el segon partit, juguem contra un equip de primeríssim nivell. Quan hem vingut aquí estàvem 18-1 aquí a casa. Un equip extraordinari que demostren fent una temporada boníssima i més enllà de la nostra relaxació, que esperem que no hi hagi un partit de semifinal, el que tindrem davant és un equip amb molt de coratge i amb molt de caràcter i que és molt i molt bo, dels millors equips d'Europa, sens dubte, i haurem de jugar molt bé per guanyar. No hi ha un altre camí.
I avui arrenca la segona semifinal. Recordem, Real Madrid Unicaja de Màlaga, el primer enfrontament a 8:15 del vespre.
I ha començat la final de l'NBA.
Ha guanyat San Antonio, ha guanyat el primer partit, aprofitant el factor pista, als campions vigents. Miami, 110-95. Guanyaven els Heat, per cert, fins la lesió de LeBron James. Amb petits problemes físics no ha pogut acabar el partit i, per cert, ha fallat l'aire condicionat. S'ha arribat a temperatures que feien difícil respirar. Segon partit, matinada de diumenge a dilluns a les 2.
Gràcies, Albert.
Fins ara.
Del Barça de bàsquet al Barça d'handbol, Juan, el Barça ja té el substitut de Juanín García, fitxat l'islandès Sigurðsson.
Gudjón Valur Sigurðsson, extremo islandés, 34 años, procede del Kiel alemán y firma para las dos próximas temporadas. Fue su campeón olímpico en Pekín con Islandia y declarado mejor deportista de su país en el 2006. El jugador del Hamburgo, Joan Cañellas, que en breve fichará por el Kiel, analizan declaraciones a Sportscop el fichaje de Sigurðsson contra el que se ha enfrentado la liga alemana.
Es un gran extremo. És un jugador doncs, que en el seu equip al Kiel doncs, era clarament el titular, que jugava els minuts importants, un jugador amb experiència, també molt ràpid als contraatacs, és perillós en les circulacions, ja que té bon 1 contra 1 i sap jugar bé amb el pivot. Està, diríem, a l'etapa final de la seva carrera, però com que és un jugador que s'ha cuidat molt, està molt bé, pot durar 3-4 anys sense problemes, crec jo.
Li van a presentar el pròxim martes en el Palau.
També ha fitxat el Barça de futbol sala.
Sí, Rafa Usín, a la pívot madrileño, procede del Navarra, acaba de cumplir 27 años y firma por 3 temporadas. Es internacional con España, con quien ganó la Eurocopa del 2012. Suple la marcha de Jordi Torres, que ayer se despidió del club azulgrana. Le presentan el martes, la próxima incorporación será Batería, jugador de Inter Movistar.
I en tenis, Marcel Granollers i Marc López jugaran demà la final de dobles de Roland Garros. Estem a París, comunicació amb un d'ells, amb el Marcel Granollers. Hola, Marcel.
Hola, bona tarda, què tal?
Com van les coses? Tot bé? Preparats?
Sí, molt bé. Ara ja m'ho vaig entrenar. Mm? I, bueno, ja ara descansar una mica per la tarda per preparar el partit demà.
I amb què matarem el temps aquesta tarda? Què penses fer?
Bueno, ara pues, vindrem a dinar i després jugo al Rafa. Suposo que el veurem el partit un rato i, bueno, després cap a l'hotel.
Uh-huh. Escolta, en primera final de Gran Slam de la vostra carrera, imagino que emocionats i il·lusionats, no?
Sí, molt contents, no? Perquè, bueno, com tu has dit, és la primera final de Gran Slam nostra, havíem perdut dos semifinals anteriorment, i, bueno, pues estar a la final és un moment molt, molt maco per nosaltres, però, bueno, demà tenim un altre partit important, llavors ja que s'ha de concentrar fins al final.
Més emocionant que jugar una final del Masters?
Bueno, no sé què dir-te, per l'estil, no? Són dos tornejos doncs els millors del món, estan les millors parelles, llavors, bueno, és una sensació similar, no? Estar a la final del màster aquí i, bueno, ens fa molta il·lusió doncs, poder fer un gran partit i poder guanyar.
Una parella catalana, una parella espanyola, a la final de Roland Garros, 24 anys després, avui llegint la premsa, hem recordat que l'any 90 la van disputar Emilio Sánchez Vicario i Sergio Casal.
Sí que és veritat, sí. Bueno, sí que feia temps que no havia una parella a la final, però, pues, bueno, contents que siguem nosaltres, no, els que estem, i bueno, ara a Espanya pues, tenim més parelles que estan jugant a un altíssim nivell, llavors jo crec que és una cosa bona, no? que també es aconsegueixin bons resultats als dobles.
Imagino que arribeu carregats de confiança, no? Veu fer una bona semifinal, en quarts de final us veu carregar la millor parella del món, els germans Bryan, per tant, confiança per afrontar la final no falta, no?
No. La veritat és que estem fent un grandíssim torneig, estem jugant molt bé, hem recuperat sensacions que bueno, que feia temps que no trobàvem la veritat que arribem en un moment de forma a la final immillorable.
Què diem de la parella rival, dels francesos?
Bueno, és una parella molt, molt sòlida, no? molt compacta, que té pocs forats, no? Perquè són bastant complets els dos jugadors, són bons jugadors individual també, con lo cual serà complicat, no? Però bueno, com t'he dit abans, tenim un moment molt bo i jo crec que si estem al nostre nivell tindrem opció de guanyar.
L'ambient a favor no el tindreu, Marcel?
No, això segur que no. Això la gent estarà animant amb ells, però bueno, al final jo he de tenir d'estar concentrat en el que és la pista i li va fora, ens té que importar poc.
Molt bé, Marcel Granollers, gràcies per atendre'ns, estarem molt pendents de vosaltres demà a la tarda, moltíssima sort, eh?
Molt bé, moltes gràcies.
Abans del minut, un moment, que hem de fer el sorteig de les 3 entrades del pack per anar al Camp Nou Experience. Anaïs, primer, un número de l'1 al 4, sisplau.
Doncs el número 3.
El número 3. Això és dijous, que dilluns no hi va haver programa, eh? Ara, 1 o 2?
L'1.
L'1. Amics que han interactuat via Facebook. I ara un número de l'1 al 12.
Doncs el 10 de Messi.
El número 10. El premi és per Carme Feliz. Preguntàvem dijous a qui fitxaríeu com a substitut de Cesc i Carme Feliz va dir a Müller. Felicitats, Carme Feliz. Ens posem en contacte amb tu.
Hill Superstar!
Com per mi, ara sí, no? Com permís, sí. Bueno, bona tarda, companys.
Bona tarda.
Sí, crida l'atenció la meva camisa rosa. No és
rosa cap... Madrid, eh?
Sí, rosa, bueno, una mica més clara. Escolti, ara que li estan traient encara a Rakitic manifestacions una mica homòfobes del 2002, sisplau, això sí que és veritat. Que ningú se li acudeixi, quan el Barça guanyi la Lliga, guanyi la cinquena, fer-li un petó a la boca com li va fer Carrizo a la final de l'Europa League. No li va agradar ni mi agita, que dicen en Sevilla.
Me quería dar un beso como siempre, pero que me da normal en la cara. Pero ha salido así, y justo está cogida la cámara.
Así que mala suerte, cago en la mar.
Mala suerte, cago en la mar.
Va a recordar aquell piquito de Koeman i Stoikov,
bueno,
no?
Bueno, vostè li diu piquito, jo li diria morreo en tota la regla. Però, sisplau, molt en compte amb aquests temes, amb Rakitic, que porta la sensibilitat a flor de pell.
Última hora.
Amb el tema Arquillos. Escolti, hi ha un senyor que es queda sense Mundial. Frank Ribéry, ja és oficial, no jugarà al Mundial en França. Djokovic, ja està a la final de Roland Garros, segon aniversari de la desaparició de Manolo Preciado.
Així acabem. Gil, gràcies.
De res.
Tornem dilluns, recordeu, nou horari d'Esports Cope, eh? A 2:15 ens trobem. Que vagi bé.